l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal?
Ben tornada al suplement.
Sí, sí.
Quina il·lusió.
Feia, sí, era una sensació
com estàvem de... Estàvem a Bilbao el cap de setmana passat i et vam donar festa.
Ja, em vas donar festa i... Sí, sí, portàvem temps que no et tocava, eh? Una cosa... Sí, sí.
Una abraçada pel teu pare, per l'Alberto Navarro, que ens... consta que sí. Ens deu estar escoltant i sí, que sí. Ho ha passat malament aquests dies.
Sí, 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 està allà... Bueno, va patir un ictus i afortunadament estem ara conscienciats i de seguida a casa vam veure que era un ictus, la mare va veure que era un ictus, la mare va tirar del farmacèutic del barri que va pujar a casa i que, hòstia, quina sort tenir un farmacèutic de confiança que t'ajuda i bé, i aleshores doncs això, vam trucar ràpidament i el 112 va venir cagant d'hòsties i està Can Ruti i amb un servei de la unitat central d'ictus de Can Ruti que no tinc paraules d'agraïment perquè l'estan tractant de meravella amb ell i a tots i el pare és un home amb una fortalesa encomiable i amb molta força de voluntat i estic convençuda que sortirà d'allà quan hagi de sortir, amb molta paciència, molta rehabilitació i molt d'esforç, sortirà caminant i sortirà parlant. Segur, segur, segur.
Una abraçada per ell i per tota la família.
Ja canta jotes a sí. Les infermeres.
Ah, veus que bé.
Així com a la seva manera, però escolta, se l'entén.
Tu t'assembles més al teu pare o a la teva mare?
Jo soc una perfecta barreja de tots dos.
Doncs Déu, que es calcin. T'he vist molt indignada aquestes últimes hores amb... Amb Eufòria.
A veure...
No sabia que tu també miraves Eufòria, Maica.
Bueno, jo tinc una neboda que es diu Olivia i aleshores, clar, un dels temes de conversa els divendres al vespre és Eufòria. I de la mateixa manera que les edicions anteriors em vas pillar en calces i recordo aquí en l'estudi compartir espai amb el Riquel...
No entrem amb els noms perquè altres... jo també m'he perdut.
Bueno, és igual.
Ha guanyat el Lluís Sánchez.
Vale, aleshores, clar, els tres finalistes. És veritat que jo anava amb la Maria, però la Olivia anava amb el Julien. I aleshores, a les primeres tres actuacions de la nit... Ostres, tu no pots descalificar el Julien. És impossible. La cançó que va fer aquest home a la primera actuació va ser brutal.
Mira, aquesta.
Això era brutal.
Pam! I què va passar? El van palmar ja a la primera?
El van palmar a la primera, clar.
I després el públic va triar.
La Tourné va dir... Això sí que no m'ho esperava. O sigui, la Tourné, que és la millor presentadora després d'Elena García Melero del món... Escolta'm, no pot ser. O sigui, va ser una actuació brutal, brutal. Bueno, doncs se'l carreguen. Després, a més, va demostrar amb la segona cançó...
Escolta'm, se'l va carregar el públic, no? Perquè
bueno,
era el públic és sobirà,
tu. Jo vaig dir al Twitter que era tongo. Sí, com dos cojones.
No ho crec,
Això. Bueno, ja ho sé que no, però bueno, deixa'm la capacitat... Bueno,
doncs allò et vas frustrar. Tu anaves amb el Julien.
Alguns deien... No, jo anava amb la Maria.
Ah, la Maria, espera, la Maria.
Perquè és una tia que té una capacitat vocal brutal i molta personalitat. Escolta'm, el Lluís, impecable, eh? És un gran artista.
Sí,
que
has de dir ara, després de... Ja...
No, jo no tinc res contra, però és veritat que en aquelles tres primeres actuacions, Julien no podia ser desqualificat. No, o sigui, no podia ser.
El poble ha parlat.
I més, després, a la segona actuació va fer una interpretació, una versió de l'Ovidi Montllor, que va ser brutal. És que té molta personalitat, aquest Julien. Molta personalitat. Però, oye, escolta'm, felicitats, Lleida, felicitats al Lluís. És molt bona persona.
Coneixes.
Però té pinta, o sigui, transmet una bondat, s'ha enamorat de la Místic, ens ha proporcionat una història d'amor... Creiem en l'amor. Avui, amb les meves col·legues de la Crònica Negra, reivindicàvem que les senyores de successos ens hauríem de dedicar a l'amor. Avui la Rega Carranco, El País, fa una crònica d'amor. En fi, visca l'amor, visca Lluís, visca la Místic, i petons a la Maria i al Julien. Merci,
petons
Julien.
Petons per tothom, merci.
Per tothom.
Sí,
merci,
vinga. Déu i Déu.
No que bé parlo francès.
Es parla català, és a la Catalunya Nord.
Bueno, jo, però escolta, però ell també va parlar francès.
Sí, parla de tot.
Parla de tot.
A veure, això és l'hora negra, no ho oblidem, i parlem de successos i de crims.
I amor.
I alguns d'ells per amor, també, sí, malauradament. Per amor no, per odi. A veure, començarem tancant el cercle una història que és jo crec que és la història més macabra que m'ha explicat en tota la temporada, que és aquell cap que va aparèixer.
Però, sí, però...
És el cap de Can Ruti.
No el tanquis tancar al cercle, eh? O sigui, jo no el tancaria tan...
No?
Jo
no, no és l'últim capítol aquest que expliquem avui?
Jo crec que no. No,
a veure, recapitulem una mica.
No, jo crec que no està
ens hem de fer ressò del crim d'un veí de Vic, que és en Joan Pere. Va aparèixer el seu cap, ho recordareu, fa uns mesos, prop de l'Hospital de Can Ruti. Se'l va trobar un home que buscava espàrrecs. El titular es feia sol. Un home que busca espàrrecs troba un cap humà.
Sí.
El cos va aparèixer a Barcelona dins d'una bossa de plàstic. En aquest cas, el va trobar un mosso fora de servei.
Doncs bé, gràcia.
El sospitós del crim, que fins ara era Òscar Arriba, ha mort aquesta setmana en un incendi a casa seva a Badalona.
Exacte.
Anem a pams. Qui era Òscar Arriba?
Òscar Arriba era un veí de Badalona de 44 anys, la mateixa edat que el Joan Pere Madurell, 44 anys, i malauradament la casualitat va fer que tots dos es trobessin a Santa Coloma de Gramenet el 29 de gener. El Joan Pere havia passat el cap de setmana a casa de la seva nòvia a Santa Coloma de Gramenet i s'enfilava cap al metro del fondo de Santa Coloma quan als voltants es va trobar amb l'Òscar Arriba. I mira, doncs a l'Òscar li va demanar una cigarreta, aquest li va donar, van començar a xerrar, van començar el tonto, i el Joan Pere no va tenir millor idea que anar-se de canyes, birres i altres coses amb el Joan Pere i trucar al company de la feina que els dilluns el recollia per anar a la fàbrica de Casa Tarradellas de Gurb per dir-li, escolta, que aquest dilluns no aniré a treballar, no m'espereu. També va enviar vídeos a la seva parella, un vídeo des d'un bar de Badalona, al Mirador, que on està el Joan Pere imitant a l'Eugenio, l'Òscar apareix per allà i bueno, li envien un missatge i una tonteria. Per tant...
És a dir, aquests dos personatges, Òscar Arriba i Joan Pere, tots dos ja morts, se'n van de festa i hi ha proves gràfiques que ho demostren.
Sí, proves gràfiques, telefòniques, posicionament de mòbils, testimonis, etc etc. I, de fet, en aquells primers moments, o sigui, el dilluns el Joan Pere no va treballar, dilluns al vespre la família no en sap res, es comencen a amoïnar, estan trucant al telèfon, el telèfon dona senyal, a última hora del vespre ja la senyal es mora, i aleshores dimarts se'n van cap a la comissaria de Mossos de Vic i presenten una denúncia per desaparició. Els Mossos comencen a fer gestions, i la família, pel seu compte, la parella, la germana, la família... Es desplacen a Santa Coloma perquè tenen en uns primers moments una sensació d'abandonament i de solitud i que els Mossos no els hi tenen molt en compte. I comencen a refer el camí que ha pogut fer el Joan Pere. I de fet, parlen amb l'Òscar Arriba. I els hi diu, no sé qui, Milonga, sí, hem estat junts, no sé què, però després el vaig deixar aquí en un parc i jo me'n vaig anar cap a casa. Els Mossos, pel seu compte, també estan refent aquestes últimes hores del Joan Pere per veure què ha passat i també donen amb l'Òscar Arriba. I els explica una altra cosa. Hi ha una periodista de Telecinco que també l'entrevista i també li explica una... A cadascú que li preguntava l'Òscar deia una cosa diferent. Bueno, la investigació continuava. Gairebé un mes després, el 7 de març, el que deies, un home del nord d'allà de la Serra de la Marina, a les faldes de Can Ruti, està buscant espàrrecs i sota un pi troba un cap. Ostres, i això és... Bueno, de fet, els companys del Tot Badalona ho publiquen i ens anem cap allà tots una mica a veure què ha passat. El cap era difícil d'identificar, però és cert que la família de seguida truca a Mossos i diu... Ei, que els bars on ha estat el Joan Pere tampoc són tan lluny de Can Ruti. Anem a veure. El cap, aquest, bueno, la resta portava gairebé un mes allà, per tant, l'estat... O sigui, en una primera vista era difícil d'identificar, tot i que hi havia alguns elements. I aleshores, a l'Institut, els forenses d'aquí, de l'IMEL de Catalunya, de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, es crea un equip conjunt perquè les restes, l'ADN és lent, o sigui, la prova d'ADN trigaria setmanes en confirmar a qui pertany a aquesta resta. I aquests comencen a fer, fan un grup de forenses on participen tres odontòlegs que són forenses i fan un estudi impecable on confirmen abans que l'ADN per una trenca d'un parell de dents trencades, com una comparació amb fotografies del Joan Pere en vida, i confirmen que es tracta de l'home desaparegut de Vic. En aquells dies que ells forenses estan treballant, un mosso fora de servei que passeja el gos troba una bossa de plàstic i a l'interior unes restes humanes on no hi ha el cap, no hi ha les extremitats, i que l'ADN confirma que són del Joan Pere.
Sí, cada vegada que diu Joan Pere m'imagino l'actor. I si ens està sentint, és, jo crec que és Joan Pere, no? Pere.
I què estic dient?
Bueno, o sigui, que em fa pensar en l'actor, i l'actor no el tenim sa i estalvi, esperem,
però,
per molts anys.
Però què passa, que és l'únic Joan Pere a Catalunya, aquest, o què?
No, però és que és Joan Pere, amb B, i Joan Pere.
No, torna, a veure.
No, és igual. Maica,
a l'actor
no em facis
com es
cas.
Diu?
L'actor és Joan Pere. El Joan Pere, el mític Joan Pere.
Joan Pere, amà.
Sí.
Vale, i aquest com es diu?
Joan Pere.
I no has dit el mateix? No?
Bueno, Pere i Pere...
Pere?
O sigui, una és una neutra i l'altra és una A, no?
Pere? És que no sé, és com és mort, sí. No li puc preguntar.
Perdó. Perdona, Maica. És que vale. Ara ens hem despistat tots dos. Perdó, vale. T'he fet despistar jo.
Aleshores... No, jo no m'he despistat.
Jo sí.
Aleshores, mentrestant, els Mossos continuen la seva investigació i des del primer minut el seu sospitós és l'Òscar Arriba, l'última persona que ha estat amb el Joan Pere. Joan Pere. Aleshores, és l'última persona que ha estat amb ell i sobretot perquè té per com és, i perquè té un, tot i tenir 44 anys, té un munt d'antecedents, és especialment violent, ha tingut una vida molt complicada, té una addicció a les drogues, a l'alcohol, protagonitza infinitat d'episodis de molta violència amb els seus veïns, o sigui, un autèntic desastre, un desastre. Els Mossos d'Esquadra, cada 2x3 són cridats pels veïns de l'edifici al carrer Granada de número 8 de Badalona. I bé, estaven gairebé a punt de detenir-lo. De fet, hi ha un jutge, el titular del jutjat número 4 de Badalona, el Josep Maria Noales, que estava dirigint aquesta investigació. I jo crec que el cercle no s'ha tancat perquè volien acabar de dibuixar aquest escenari on es produeix el crim i si hi havia alguna persona més aquella nit amb tots dos, que són morts. Per què? Perquè es fa difícil tota la logística posterior d'assassinar... Bueno, l'assassinat pot ser perfectament, i creuen que l'assassinat va ser a la casa que es va cremar aquesta setmana, però desquartarà el cadàver, distribuir-lo, guardar-ho, perquè la bossa amb les restes apareix un mes després, però aquesta bossa,
Gràcia, no,
aquesta bossa no ha estat allà un mes. O sigui, en algun lloc estava amagada i conservada, entre cometes. Per tant, estaven acabant de veure si hi havia més persones, intentar trobar les restes del cos que havia pogut fer, i en aquell moment aquest home, i s'ha de veure en quines circumstàncies, perquè hi ha una descartat que una tercera persona el pugui assassinar, perquè l'autòpsia ha determinat que va morir...
Però si la víctima i el principal sospitós són morts, la investigació ara que va, entenc, bueno, cap al pis, aquest pis, no?
Bueno, a veure si han participat terceres persones. No en l'incendi del pis, que, és, insisteixo, aquí no hi ha una tercera mà criminal, perquè ell ha mort intoxicat i no hi ha... L'autòpsia no ha determinat cap mena d'agressió anterior a l'asfíxia pel fum. Pràcticament no tenia cremades. Però sí a la mort del Joan Pere Madurell, sí, a veure si hi havia més persones o que ajudessin d'alguna manera al principal sospitós. I per tant, per això dic que la investigació encara és secreta, encara estan treballant Mossos i encara la família té dubtes. El que està clar és que la trobada va ser fortuïta entre tots dos i desgraciada, perquè una nit que, bueno, aquests dos van anar de festa i va acabar d'una manera absolutament tràgica i terrible. Terrible.
Doncs veurem si tocarà escriure algun capítol més sobre aquesta mort, aquest assassinat de Joan Pere, a mans d'aquest principal sospitós que ha perdut la vida també aquests dies arran d'aquest incendi, Òscar Arriba. L'altra notícia de la setmana de la crònica judicial és el judici a Cristina Ribas, una mare acusada de matar la seva filla, Yaiza. En vam parlar, m'ha explicat tot el cas i el judici.
Sí.
Una filla de només 4 anys, al maig del 2021. Ja hi ha sentència, ha sortit aquests dies, és la pena màxima, presó permanent revisable, després que el jurat popular l'hagi declarat culpable per unanimitat. tenint en compte tot el que vam explicar sobre aquest cas, la sentència no sorprèn gaire, Maica. Recordem que la nit del 30 de maig de l'any 2021, segons el que acaba dient la sentència, no, aquesta dona va drogar la seva filla amb pastilles i finalment la va acabar asfixiant i després es va intentar, la mare, suïcidar sense aconseguir-ho.
Deixa'm que enviï una abraçada molt forta a la família de la Yaiza, el pare, totes les àvies, els avis, perquè tot just ahir, 31 de maig, va fer 3 anys del seu assassinat. I, per tant, aquesta sentència exemplar coincideix amb el seu crim. Va ser un judici molt i molt i molt complicat, perquè no era gens fàcil que un tribunal popular, escoltant a la mare... Tu tenies allà davant una mare que es presenta davant el tribunal explicant que ella estimava la seva filla, que l'estima, que se'n penedeix, i que tot allò va ser en un moment de desesperació i que tenia a veure amb un moment de perdre la consciència i de no saber el que estava fent. Desbaratar aquesta tesis i que el tribunal entengués que això... O sigui, que un pot fer mal intencionadament, que es pot fer mal sense estar boja, no era fàcil. I aconseguir-ho és responsabilitat de, jo crec que de tres actors principals. Una impecable investigació primera per part de Mossos d'Esquadra, molt ben travada durant la instrucció, i arribar a aquest judici i a sala, que és on realment importen les coses i tenen valor allò que s'explica, unes testificals impecables i molt dures de l'àvia materna i del pare de la Yaiza, del Sergio, i sobretot una feina magistral, impecable, d'un fiscal, el Félix Martín, que ja el vam conèixer i el vam escoltar en el seu dia com en el crim de la Guàrdia Urbana, i que aquí ell ja va admetre que era un dels casos més complicats de la seva carrera, que és curta i espero que sigui molt llarga, i d'una advocada que jo ja la vaig conèixer amb un crim que vam parlar d'aquí, que era el de les Bessones de Sabadell, i que, tot i que no era el seu cas i que va fer la suplència del seu company, del Juan Carlos Tallas, la Mireia Gómez, una letrada que ens sentirem parlar, perquè les seves intervencions literalment emocionen i posen els pèls de punta.
La Mireia Gómez és l'advocada de l'acusació particular del pare, de qui parlarà la Maica, la podem saludar a aquesta hora. Mireia Gómez, bon dia.
Bon dia.
Finalment, presó permanent revisable, després que el jurat popular l'hagi declarat culpable per unanimitat. Què vol dir exactament això de presó permanent revisable? Que és una pena que es va introduir el Codi Penal l'any 2015 pels casos més greus. Què vol dir aquest revisable?
Doncs aquest revisable, en teoria, no hi ha precedents, perquè de moment, com no s'ha pogut revisar ningú, no? Ninguna pena encara, doncs el que vol dir que, suposadament, quan això porti 30 anys, doncs es podria revisar si les circumstàncies, si amb informes psiquiàtrics de presons, doncs consideressin que es pot revisar i, per tant, es pogués donar una llibertat. Però la realitat és que, no, com deia, precedents encara, no sé com això s'articularà després.
30 anys, 30 anys. És a dir, es pot convertir en una mena de cadena perpètua, això?
Sí, és la realitat. És que és això. És a dir, el que sembla no és que es posa això de revisable perquè potser cadena perpètua és molt dur.
I què es té en compte al moment de la revisió de la pena, que no té, que, com dius, no té precedents encara, però què es tindrà en compte? Què preveu la llei?
Doncs la realitat és que exactament, no sé què, es posa revisable, però no es tenen precedents, no puc dir què és el que es tindrà en compte, però en teoria és l'evolució d'aquesta persona, el comportament que hagi tingut i sobretot els informes psicològics i psiquiàtrics que se li hagi fet a presó. És a dir, això sí que serà molt important que vegin si aquesta persona pot tenir llibertat o no.
Lletrada, m'agradaria que expliquéssim una miqueta, així breument, per què era tan important aquest judici, per les dificultats de que un tribunal, de manera unànime, entengui que aquesta mare que es va presentar no ho va fer en un moment de bogeria, entre cometes i en termes, sinó en plena consciència del que estava fent i que, no era, i que la seva voluntarietat era fer mal al seu pare, al pare de la víctima, i que per això assassina aquella matinada a la seva filla de 4 anys.
Doncs sí, doncs jo, o sigui, era molt important i era molt difícil, o sigui, nosaltres sabíem que la dificultat era, i també, a veure, s'ha de ser sincer i honest, hi havia una qüestió de que la víctima fos dona, és diferent que si la víctima fos home. Tal qual. I aquesta és una realitat. I és tan real com que quan, bueno, quan va passar aquest fet, les institucions a la Yaiza no li van fer minut de silenci ni li van fer res. Van trigar 10 dies perquè el pare es va queixar de dir per què la meva filla no té el mateix tractament que els altres nens, no?, que han mort a mans dels seus pares. I llavors van demanar disculpes, però la realitat, i també socialment, a mi m'ha passat amb amigues que parlàvem d'aquest tema i em deien, no?, home, però alguna cosa li deu passar a aquesta senyora al cap.
Exacte.
Quan ho fa un home, aquesta idea és que mai... O sigui, ningú
mai es
me la
planteja.
I llavors, lluitar amb això, amb aquesta idea priorística, no?, que existeix a la societat, era, bueno, pensava que era complicat. Però la veritat és que hem tingut un jurat magnífic perquè ha fet una motivació espectacular. Els mitjans de comunicació, haig de dir que han estat valents i no sé, jo pensava que potser hi hauria articles pensant, ostres, diran que quina pena, que no pot ser, que pobra mare, no?, que alguna cosa li devia passar al cap. I han estat molt valents perquè també jo penso que han tingut coneixement de les proves, de les cartes, que són, de veritat, d'una maldat, o sigui, però sense precedents, eh? No sé, és que són brutals el que aquesta senyora va escriure, el verí que tenia. I, bueno, i ha sortit, estem satisfets. I amb un fiscal, evidentment, com ha dit la Maica, extraordinari.
La Mireia Gómez, l'advocada de l'acusació particular, en el cas del judici a Cristina Ribas, aquesta mare acusada de matar la seva filla, finalment condemnada amb aquesta pena de presó permanent revisable que avui volíem comentar i explicar. Lletrada, moltes gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu. Quedis amb aquest nom perquè ens sentirem parlar d'aquesta lletrada.
Tres Escolta, minuts per arribar a 11:45 del matí, ho deixem aquí.
Tu m'has d'explicar alguna cosa, no? Tens alguna notícia? No vas d'estrena? No. No has fet unes capsulites d'entrevistes?
No, un programa a la tele. S'estrena un dia d'aquests. Demà et donarem notícia. Demà
si
diumenge...
Fas el salt a la gran pantalla. Fas el salt a la gran
pantalla.
En
paral·lel, sí, sí.
Pues estarà recta la cadira, espero.
Ja ho veuràs, no ho sé, ja jutjaràs.
No,
demà farem
jutjar,
un anunci
perquè,
sobre l'estrena de l'Eclipsi a 3CAT, a la plataforma 3CAT.
No puc dir res perquè, clar, convides els meus amics com a Paco Marco a l'Eclipsi, però jo no estic a la llista, no?
Aquest és l'Eclipsi de la ràdio. Sí, demà farem demà donarem un anunci, explicarem un anunci sobre l'Eclipsi de la tele que s'estrenarà a la plataforma 3CAT. Veurem si aviat o no tan aviat.
A la plataforma de la tele, ja, perquè clar, què s'ha de ser per anar a l'eclipsi de la tele? Tu no em convides perquè no vols que jo t'eclipsi a tu.
Ah, això mateix, ja ho has agafat a la perfecció. Gràcies, Maica.
Una abraçada a la família del Joan Pere Madurell.
Ara tornem al suplement. Mira, ara una entrevista al suplement amb Carlos Bayona. Amb Bayona. Bayona, eh?
Bayona amb B.
Carlos.
El germà Bassó.
El germà Bassó.
Pregunta-li per mi. No li preguntis per mi, millor que no. Però millor que no li preguntis per
què?
Per mi. Bueno, perquè ja tenim una història, el Carlos i jo.
De nit?
Sí, era de nit.
Ara tornem.
Baje.
El suplement, amb Roger Escapa.